Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Temps ara i fins a les 11 per parlar de llibres, de literatura, de persones relacionades amb aquest món. Ho fem cada dijous en companyia de la Carme Serret. Carme, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Oh, quina entrada tan relaxant, no?
Aquí estem per parlar avui amb una convidada de luxe.
Oh, i tant.
I, bueno, us parlarem d'algunes coses.
Molt bé. De llibres, sobretot.
Sí. De llibres, però com tu saps molt bé, els llibres i la vida. Sempre. Vull dir, els llibres jo penso que tenen tant de fonamental i ens interessen tant perquè els llibres el que expliquen en gran part és allò que ens fa patir, allò que ens fa gaudir, allò que ens preocupa, allò que ens amoïna, allò que forma part de les grans preguntes, i sigui com a poesia, sigui com a assaig, sigui com a ficció, novel·la, sigui com a conte. Això és, són els llibres, és la literatura i és la vida.
Això ens ho trobem a l'interior dels llibres, quan deixem que ens hagin seduït per la seva portada, que és el que ens passa moltes vegades, després obrim i descobrim, no?
I descobrim.
I molt més enllà de la portada trobarem un univers amb totes aquestes qüestions que tu comentaves. Però avui parlem de quins continguts, de quines coses de la vida.
Doncs mira, precisament en aquest univers que tu dius avui, que són els llibres i que és la vida, doncs tenim amb nosaltres una dona, la Dolors Renau. La Dolors viu aquí a Sant Cugat i és una dona molt activa, molt coneguda, perquè, mireu, la Dolors Renau és mare i àvia.
Sí.
Ella és psicòloga, pedagoga i política.
Sí.
Bon dia, Dolors.
Bon dia, Carme.
Bon dia.
Carmes.
Moltíssimes gràcies, Dolors, per estar aquí acompanyant-nos avui, perquè volem parlar del teu treball, volem parlar d'algun dels teus llibres i també volem que ens ajudis a parlar d'un llibre que avui també presentarem, que ha sortit fa molt poc, fa un parell o tres setmanes, i que ens sembla un llibre del que, en fi, no podríem no parlar-ne. I aquest llibre es titula No aconseguireu el meu odi. Però d'això en parlarem. Primer us vull explicar algunes coses, bueno, i li vull preguntar unes quantes a la Dolors.
I tant, que té moltes per explicar, m'imagino, no?
Doncs sí, perquè mireu, la Dolors, que va estudiar, com hem dit, pedagogia i psicologia a les universitats de Barcelona i de París,
sí.
Després va fundar la primera escola d'educació social Flor de Maig, que després va passar a la universitat, va ser diputada al Congrés el 1982 pel PSC, va ser eurodiputada del 86-87, del 99 al 2003 va ser presidenta de la Internacional Socialista de Mujeres, presidenta també de l'Observatori de la Dona, directora general de Protecció al Menor del Ministeri de Justícia, membre de l'executiva del PSOE i comissionada de presidència per les xarxes internacionals d'igualtat i ciutadania. Quantes coses, Dolors.
Oh, sí. Ara que ho llegeixes la llista.
Sí, jo pensava quantes coses es poden fer, no?
Home, tot depèn de l'edat.
Ha tingut temps per tot?
Sí, treballant molt. Treballant molt i amb moltes contradiccions, com a dona i mare i tot això que fa de tan difícil combinar.
Amb una lluita constant, em sembla, no?
Sí. No et regalen res, però he de dir, això també li deia a l'altra Carme, que jo sempre he treballat de gust. Sempre he tingut aquesta sort. Quan feia de psicòleg ho feia de gust, quan feia política, amb tots els problemes que això comporta, que això és tot un capítol que algun dia se'n pot parlar, de què representa una dona en política quan és el 6% només. Ara ja ha canviat això,
Ara hi ha quotes.
Ara hi ha quotes, ara ja és quasi bé la meitat, però hi ha llocs on no s'arriba, hi ha llocs encara no s'hi arriba, però bueno, no sé on era ja, què parlàvem de...
Sí, del que de, representa
la política, la dona en la política.
Ui, complicadíssim, complicadíssim, perquè jo tenia dos nens petits i...
I havia de fer de mare, també.
I havia de... Oh, clar, clar, i havia de fer de mare, i quan arribava me'n recordo que havia d'omplir la nevera per la setmana, deixar-ho tot endreçat, tot això, els meus fills de vegades es queixaven, bueno, el marit no ho va portar gens bé, tan bé, que tan malament, que en fi, que es va acabar aquella història. Vull dir que hi ha un preu que es paga, eh? Mm-hmm. Hi ha un preu que es paga. Però he de dir que sempre he treballat com molt de gust. Això és una sort tremenda, vaja.
I a més t'has tingut temps, Dolors, per escriure llibres.
Sí.
Que no gens, sí. Fi, no és una cosa que es faci així com així. Tu has escrit llibres, per una banda tens bastant publicat de llibres d'educació, de pedagogia,
sí.
I per una altra banda llibres com La voz pública de las mujeres, Feminismo y progreso global,
sí.
La feminización de la política.
Sí.
Jo tinc a les meves mans un llibre que es diu La voz pública de las mujeres.
Uh-huh.
Com heu vist per la trajectòria de la Dolors, és un tema, en fi, és un tema molt nuclear, molt central. La dona, la situació,
sí.
La situació, a més tu has estat en uns anys,
sí.
Vull dir, ara parle, tu dius, ara ja és diferent, però tu sí. Estaves allà als anys 80,
sí.
Recent sí. Finalitzat el franquisme, sí. I tot el que això ha suposat...
Pica en pedra, Carme.
Exacte,
pica en pedra.
Exacte, que ella ho diu, això de pica en pedra, jo, sí, sí, tens tota la raó, pica en pedra.
Sí.
I en aquest sentit... A mi m'encanta quan la Dolors, perquè ella i jo ens coneixem, i la veig actualment amb una activitat que té molt a veure amb allò viscut, però que, com us diria, que l'ha transformada en una vitalitat, en una creativitat. La Dolors avui dia continua escrivint, escriu poesia. La Dolors fa tallers d'escriptura, la Dolors participa a clubs de lectura... La Dolors ens anima molt a les dones a moltes coses, a les dones que estem al seu voltant, i a través del centre, de l'associació de veïns del centre, no para també de buscar sinergies que comentàvem abans entre l'art, la vida, la literatura, la fotografia, i, en fi, convocar allò que pot fer de les nostres vides alguna cosa millor. Precisament per això, Dolors, jo obrint el teu llibre La voz pública a les mujeres, un llibre publicat per l'editorial Icària, un llibre que trobareu a les llibreries, el primer dels capítols que enceta aquest llibre diu Sobre silencios y ausencias, i tu parles aquí dels silencis amb dos sentits, o més, però hi ha un sentit que a mi em sembla molt interessant, perquè a més ho fas a partir d'un dels pensadors més interessants, jo penso, del segle XX i del XXI també, perquè encara té veu i diu coses, que és George Steiner, a partir del llibre Lenguaje y silencio. Uh-huh. Tu dius aquí, sobre l'autoritat del silencio para enfrentarse a lo inhumano. La autoridad del silencio para enfrentarse a lo inhumano. Steiner se refiere a los más bárbaros acontecimientos del siglo XX para añadir a continuación que ningún estudioso de la cultura y de la literatura, como parte de esta, puede hacer como que no ha existido una barbarie que ha dejado profundas huellas en la conciencia del siglo. Realment, el segle XX, un segle bastant terrible, uh-huh.
I aquest va en camí, no?
Continuem, no?
Sí. Sembla.
Realment, Dolors, ho comentàvem, hi ha moments que davant la barbàrie, el silenci quasi bé és l'únic que tenim.
Uh-huh.
Que el silenci no és el no-res, el buit. El silenci també, dèiem abans, és una manera de dir, és comunicació. Uh-huh. Però hi ha vegades que davant d'allò terrible ens quedem sense paraules, no hi ha paraula, no és possible dir res,
sí.
Només silenci.
Sí.
I per una banda tu fas referència a aquest silenci.
Sí. I la primera part d'aquest llibre, bueno, aquest capítol sobre el silenci, serà perquè jo tinc esperança, però em nego a el que diu l'Steiner. O sigui, em nego a dir, va passar aquella desgràcia, ja no es pot parlar. Dic, sí que es pot parlar, diguem, la teoria és al revés. S'ha de parlar, i ho relaciono amb el silenci històric de les dones, que no hem tingut mai un relat públic. Les dones no tenim una història. A poc s'ha anat recomposant història de dones, però les dones que som el substracte que ha aguantat l'humanitat i que som les que som la infraestructura de la vida, per dir-ho
així, la base.
La base de la vida, no hem tingut un relat públic.
Però perquè qui ha relatat la història, Dolors?
Oh, el que ha tingut el poder i el que i l'home que clar. Representa l'home baró és el representant de l'home com a gènere humà. Clar, això ha anat així durant segles, amb la qual tota la nostra cultura ve mediatitzada per aquesta situació. I qui són els importants? Doncs fas la llista dels escriptors, dels poetes, dels historiadors, vale, són aquests. Però quina és la cultura? La cultura també està basada en qui pot més, en qui li, vaig a dir una barbaritat, qui la té més gran, qui pot més, i això en termes de competició ha contaminat sempre tot, i tota la història està explicada en termes de guerres, conquestes, etc. No hi ha la història de la vida quotidiana.
En aquest sentit.
En fi, hi ha tot de coses d'aquestes que estan ficades per aquí.
Sí, és que al final justament d'aquest capítol al que feia referència, tu dius, la humanidad se expresa públicamente a través del varón, de sus hazañas y productos. Y esta creencia constituye uno de los grandes pilares de nuestra cultura, conforma el entramado imaginario de nuestras relaciones sociales y políticas, la oscuridad y el silencio de las mujeres han hecho brillar como únicas cualidades plenamente humanas, aquellas marcadamente vinculadas a lo que solemos entender por hombría o virilidad.
M'agradaria preguntar-li, Carme, a la Dolors, si les dones haguessin pres el protagonisme bastant més enrere, precisament en l'època en què que tu hi estaves parlant, ens hagués anat d'una altra manera? Continuaríem parlant de barbàries?
És una pregunta que no puc contestar.
Però ho has pensat, segurament, més d'una vegada.
Jo he pensat que no sé si no hi hauria barbàries, és molt desitjar això, però sí que crec que si les dones haguessin tingut el mateix poder públic durant segles, perquè això es conforma a poc, les coses serien diferents. Però no només, i aquí hi ha una cosa que és molt important, no només pel fet de ser dona. Ser dona no és garantia de res, perquè ser dona, en un món de cultura patriarcal, les dones també hem incorporat tot el missatge i els papers i tot això, i a més els transmetem. Sinó que hi ha tot un procés de presa de consciència de que som diferents i que què volem fer. I, diguem, el feminisme s'ocupa de tot això, un tipus de feminisme. I a mi em sembla que les dones hem de tenir una altra veu i una altra funció, però s'ha d'estar mig construït tot això. Perquè moltes vegades les dones ara, quan accedeixen al poder, fan el mateix que els homes. Amb la qual cosa, vale, molt bé, està bé, és just. Tenim dret, dret i és un avenç. Quantitat de dones en llocs de poder n'hi ha d'haver-n'hi. Condicions sine qua non. Però, per fer què? I aquí, aquest què és el que s'ha d'elaborar, s'ha de treballar i estem a mig camí encara, eh?
I és molt, dir a mig camí,
sí,
no?
És molt, perquè jo crec que estem un quart de camí.
Quan encetem el capítol 2 del llibre de la Dolors, La voz pública de las mujeres, llegim: parte del sufrimiento humano es evitable.
Parte, sí, senyor.
I jo demanaria, Dolors, que precisament des d'aquí, no? Perquè el capítol és esplèndid. Jo no n'adelanto més perquè necessitaríem tenir tot el matí potser per seguir-ne parlant, no? Però sí que com avui volem parlar-vos, recomanar-vos, si això ho considereu, un llibre una mica especial, voldria que m'ajudessis a saltar des d'aquí, a saltar o a córrer des d'aquesta idea, córrer cap a un aconteixement tremendo que va passar l'any passat,
sí,
el 13
novembre.
De novembre del 2015,
sí,
i que arriba ara en forma de llibre, traduït al català, editat per Edicions 62, aquest llibre de 102 pàgines, que es titula No aconseguireu el meu odi, d'Antoine Leiris. Divendres al vespre vau llevar la vida d'un ésser excepcional, l'amor de la meva vida, la mare del meu fill. Però no aconseguireu el meu odi. No sé qui sou i no ho vull saber. Sou unes ànimes mortes. Si el Déu pel que heu matat cegament ens ha fet a imatge seva, cada bala del cos de la meva dona haurà sigut una ferida al seu cor. Doncs jo no us obsequiaré amb el meu odi. Tot i que ho he buscat, respondre a l'odi amb còlera seria cedir a la mateixa ignorància que ha fet de vosaltres el que sou. Aquesta és la carta, segueix, us he llegit només la introducció, que va escriure l'Antoine la nit mateixa o a l'endemà al matí. Ell no ho diu en claretat, perquè suposo que ni se'n recorda. La va escriure i la va penjar a la xarxa. Va escriure aquesta carta a la terrible violència que va treure la vida a la seva dona i a 90 persones més.
Estem parlant de l'atemptat a París, al Bataclan?
Sí, de la sala Bataclan, el 13 de novembre. Exacte. Que les persones havien anat doncs, a gaudir,
concert,
a escoltar música, a celebrar la cultura, la vida, doncs 90 persones van morir. Entre elles, l'Helene, que és la dona de l'Antoine, i la mare del Melville, del fill. La carta és curta, només us han llegit un trosset més. Som dos, el meu fill i jo. Però som més forts que tots els exèrcits del món. De fet, no tinc més temps per vosaltres. Haig d'estar pel Melville, que es despertarà de la migdiada. Té tot just 17 mesos. Prenarà com cada dia. Després jugarem com cada dia i durant tota la seva vida, aquest nen us farà l'ofensa de ser feliç i lliure. Perquè no, tampoc no aconseguireu el seu odi. Així acaba la carta. Dolors, sé que tu també has llegit el llibre de l'Antoine Leiris. Quant patiment, quanta violència i quant odi. Però ell planteja el títol mateix, nuclear, no aconseguireu el meu odi. Mm. És possible, Dolors?
Sí, és possible a partir de molt treball. De molt treball, de molt recolzament, de molta elaboració interna. Lo normal és l'acció-reacció, és jo t'odio, jo t'agradeixo i jo responc, no? I per aquests mecanismes hi ha tot una construcció mental de l'enemic. És una cosa molt complicada que funciona. Però tenim diversos exemples de situacions. Hi ha experiències que nosaltres hem vist, per exemple, a l'Universitat de la Pau d'aquí, de dones com la Mari Lassa, mai me'n recordo del nom del seu cognom, que ha fet un grup en el que s'ajunten les víctimes amb els assassins i poden parlar. I això en el País Basc és una cosa molt dura, però que està començant a funcionar. Hi ha l'exemple de les dones de negre palestines israelis que van fer tota una feina. Hi ha el mateix de les dones de Bòsnia amb sèrbies, que també hi ha dones de negre. És a dir, enfront de la dinàmica aquesta violenta de la guerra, per dir-ho d'alguna manera, de l'enemic que es vesteix d'enemic, hi ha la possibilitat de recomposar la relació. Però això és un llarg treball, és una llarga elaboració, que com molt bé tu deies en un paràgraf que vas triar, per una banda ens fa més humans i per l'altra, i per tant trenca una dinàmica de la història que és molt destructiva, però per l'altra necessita molt treball, necessita molt esforç i tal. També parlàvem de si era possible el perdó, no? És un tema molt interessant. Mm-hmm. Potser el seguirem un altre dia, no sé, perquè veig que... Anem...
No, ens quedem sense temps.
Efectivament, sense temps. Volíem només citar un petit fragment, precisament dels fragments filosòfics del professor Meli, que el van tenir l'altre dia amb nosaltres, que diu: perdonar no és tancar una ferida, no es perdona per esborrar la petjada del crim o de l'ofensa, sinó perquè el mal no es pot oblidar i és irreparable. Uh-huh. I ara li demanaria a la Dolors, precisament, que ens llegís un dels seus poemes.
Curtet. Curtet. Sí. Tenim mig minut.
Endavant,
Dolors. Ens dona temps?
Començo. Sí, i si és mig minut i una mica més, no? No? Bueno, es diu Sarajevo. Rímel negre a les pestanyes, ulls opacs com pous sense aigua, crits de guerra amb llavis rojos, somris grec de quieta estàtua. Parla una llengua aspirada. Vestit morat, balder i flonjo, collet blanc, punta esquinçada massa cops emmidonada. Camina talons difícils. Mans d'ungles vermelles que assenyalen, dits en flames, un espai minso de terra. Una creu petita i blanca amb una data, 67-94, sota un ramell de flors tendres. Una creu petita i blanca com 100 d'altres, en el camp, de festa i futbol de quan la ciutat jugava, de quan al mercat venia fruita i verdura fresca, i els forns coïen pastissos, i cada matí el seu pa tendre, i els firaires cridaven, i els infants reien tres llengües, i molts resaven, i altres no ho feien. Si els franctiradors disparen, que disparin. La dona morena d'ungles vermelles es vesteix a poc, peça a peça. Em poso el vestit brillant de tanta planxa freda, m'encenc els llavis amb color de la sang tendra i perfilo els ulls guerrers amb el dol del llapis negre i em calço sabata alta. No vull córrer, ni amagar-me, ni mirar enrere. Si els franctiradors disparen, que disparin. Estesa a terra, seré més vella.
Gràcies, Dolors.
Moltes gràcies, Dolors.
Gràcies, Carme. Arriba les notícies.